Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Juli Fernández i Matías Serracant desconeixien que la compra de l'art tèxtil es podria fer, haver fet abans per una xifra més econòmica. Ho han apuntat almenys en la comissió de transparència d'aquest matí. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Tots dos mantenen que no sabien que la nau es trobava en concurs de creditors, però insisteixen que la compra es va fer bé. Així ho demostra, de fet, l'informe del secretari. Tots dos, així com els seus socis de quadripartit, Joan Berlanga i Marisol Martínez, han comparegut avui arran de la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra sobre possible blanqueig de capitals per part del clan Jodorowsky.
L'any ha arrencat amb un ascens de l'atur a la ciutat de 42 persones, segons publica avui el Servei d'Ocupació de Catalunya.
L'augment dels sabadellencs desocupats fins als 12.266 arriba després d'una davallada de prop de 200 durant el mes de desembre, coincidint amb la campanya de Nadal. Al conjunt de la comarca es dona la mateixa tendència amb un ascens de la desocupació de 56 persones.
En esports, el pròxim rival del Sabadell, la Nucía, podria acumular desgast de cara al partit d'aquest diumenge.
De fet, mentre els arlequinats descansen, els alacantins s'enfronten demà contra el Lleida en un partit de Lliga ajornat, tot plegat quan la Nucía acumula 8 jornades sense guanyar i s'apropa a la zona perillosa.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte als últims dies a aquesta hora. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs després del pas d'un sistema frontal aquest matí pel nostre país i que ha passat ben bé, sense pena ni glòria, a les nostres contrades i que ha comportat pocs núvols, hi ha alguna feble precipitació al vessant nord del Pirineu, sí que és veritat que ha obert les portes a l'entrada d'una massa d'aire força més fresca, més freda que la que hem tingut els darrers dies. De fet, les temperatures màximes ja no han assolit els valors de 26 graus que van arribar ahir, i avui les màximes, com a molt, han arribat fins als 20 o 22 graus a punts del litoral i prelitoral. Per tant, durant les properes hores, el que esperem és domini bàsicament de l'ambient assolellat, encara alguna nevada feble, residual, puntual, el que és a l'extrem nord del Pirineu, i tot plegat, això sí, atenció amb el vent, un vent que bufa de component nord i oest i que amb ratxes que podran arribar ben bé fins als 90-100 km per hora a les cotes altes del Pirineu, també a punts de l'Empordà i també a la vall de l'Ebre. En aquests indrets és on el vent bufarà més fort, però també a d'altres punts del país es poden arribar als 40 o 50 km per hora. De cara a demà, situació molt estable, l'ambient serà força més fred a primera hora del matí quan ens llevem, amb temperatures entre 8 i 10 graus menys que no pas les d'avui, i tot plegat amb una normalització de les temperatures. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 en diferents punts. A Terrassa, 1,5 km de cues per anar cap a Manresa. A Ripollet, 2 km més, també en sentit nord. I a Montcada, 3,5 km de retencions per anar cap a Barcelona. A la carretera C1413A, al seu pas per Sant Cugat, hi ha 4 km de retencions per venir cap a Sabadell. I a la B30 també hi ha 3,5 km de cues a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, els exalcaldes Juli Fernández i Matías Serracant desconeixien que l'art tèxtil estava en concurs de creditors abans de comprar la nau. Així ho han apuntat avui a la comissió de transparència convocada arran de la investigació dels Mossos d'Esquadra sobre un possible blanqueig de capitals per part del clan Jodorowsky. El secretari, per la seva banda, ha assegurat que els serveis tècnics de l'Ajuntament devien tenir constància que les instal·lacions estaven en subhasta. En tot cas, l'informe tècnic apunta que l'operació de compra es va fer de la forma correcta, sense cap mena d'irregularitat.
Juli Fernández, responsable polític de la compra de l'art tèxtil, assegura que els tècnics mai li van traslladar que la nau estava en subhasta. Tot i això, assegura que no hauria estat rellevant, perquè les compres de l'administració pública es fan per un sistema de taxació de cost de la finca. En aquest sentit, assegura que cal posar el focus en una altra banda.
En l'adquisició prèvia de l'art tèxtil per aquest 500.000 d'euros i en la investigació de blanqueig de capitals, que és el que està obert i que és sobre aquella compra. És a dir, segurament és molt difícil d'entendre o de creure que aquella compra realment es fes per 500.000 d'euros, i això és el que investiguen els Mossos d'Esquadra.
Per la seva banda, Matías Serracant insisteix que no hi ha cap mena de dubte en la correcció de l'expedient de compra i considera que avui només calia aclarir dubtes tècnics. Tot i això, s'ha trobat amb una comissió que no acaba de veure-ho amb bons ulls.
El que hem vist és que avui es pretenia convertir en una escenificació d'una mena de judici. Teníem de vegades la sensació que se'ns repreguntava com si allò fos un judici quan saben que aquí, diguem, en el marc de les competències polítiques i del procediment administratiu, tots els expedients són correctes.
Des del govern municipal, el seu portaveu, Pol Gibert, apunta que la sessió d'avui ha estat poc aclaridora i que només ha servit per determinar que el responsable polític de la compra va ser Fernández, que hauria pogut tenir coneixement del concurs de creditors, tant com a responsable de l'àrea de cohesió territorial com de serveis econòmics.
Llum no n'ha portat molta, diguem. El tema ha sigut... Jo crec que el que demostrava és un desconeixement polític, si és veritat, diguem, el que avui s'ha dit, absolut de la gestió que estava fent, fins a nivells de que el responsable d'urbanisme no sabia res del que passava una peça d'important com l'art tèxtil. Recordem una peça simbòlica per Sabadell, al qual hi havia un interès municipal per col·laborar, per adquirir. De fet, l'alcalde Serracant, quan era alcalde, va mostrar que volia col·laborar en fer un projecte conjunt entre la part privada i pública, però no havia comptat amb l'empresa ni la part privada, amb la qual és una mica raro, diguem, voler fer un projecte conjunt i no parlar amb ells en cap moment, no?
Gibert reitera que en cas que detectessin qualsevol tipus d'irregularitat, la portarien als jutjats.
I més conflictes sobre la taula. Esquerra Republicana repta el PSC a portar a la Comissió de Transparència la contractació de Juanjo Cáceres, membre de la direcció de Podem Catalunya i parella de la segona tinenta d'alcaldessa Marta Porell. El portaveu dels republicans, Gabriel Fernández, ha posat en dubte avui l'ètica del nomenament i ha emplaçat els socialistes a donar explicacions en què avui els republicans han comparegut pel cas Art Tèxtil. Des de fa un mes, Cáceres és càrrec de confiança proposta del PSC com a assessor tècnic de l'àrea d'Educació, Joventut i Esports.
Un nomenament que, segons ha insinuat Fernández, podria formar part d'una de les condicions perquè Podem Sabadell donés suport a la investidura de Marta Ferrés i al govern de coalició.
Posa de manifest també que segurament l'acord entre Podemos, Sabadell i el PSC de Sabadell, bueno, queda més clar. Les bases d'aquest acord, el preu per aquest acord i, bueno, nos demostra certes qüestions. Segurament es la forma que tienen en Podem los dirigentes actuales de Podem Sabadell de tomar el cielo por asalto. Segurament ha de ser aquesta la forma.
El diari Oponés, qui ha revelat la contractació de la parella de la secretària general de Podem Sabadell a la Diputació, ha publicat que l'administració provincial ha explicat que s'ha designat Juanjo Cáceres, avalat pel seu currículum. De fet, l'assessor del partit líder de l'Ajuntament, Javier Garrido, ha dit que el debat real ha de girar al voltant de si Cáceres és apte o no per les funcions que ha de fer. Són declaracions del programa El Cafè de la Ràdio.
Llavors, una cosa és que hi hagi dubtes sobre si una persona és idònia o hi hagi gent que pugui pensar malament, una altra cosa és dir-li a una persona que no pot treballar. Aquí la clau seria, i és en el que ningú entra, és la idoneïtat del perfil d'aquesta persona al lloc de treball.
Sigui com sigui, la qüestió és que Juanjo Cáceres torna a estar en el punt de mira en pocs mesos de diferència, tot plegat després que la tardor passada el govern municipal el nomenés assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació, àmbit que lidera la seva parella Marta Morell. Finalment, però, l'executiu local es va fer enrere, tot i que la Comissió d'Ètica Pública va emetre un dictamen en què deia que la contractació a Cáceres podia tirar endavant, sempre que la secretària general de Podem Sabadell no l'hagués proposat.
L'Ajuntament declara l'emergència climàtica i suspèn les llicències pels locals d'oci nocturn. El ple municipal del mes de febrer ha aprovat la declaració d'emergència climàtica i agenda 2030 amb el suport de tots els grups municipals, a excepció de la Crida, que s'ha abstingut. El text inclou 10 actors i 16 compromisos que haurà d'assumir el consistori i tota l'activitat municipal. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A part d'apostar per l'energia renovable i reduir a zero les emissions de carboni abans del 2050, els compromisos que s'han avalat són la implementació del pla director de la bicicleta el 2025, pacificar el 100% dels entorns escolars, aplicar les zones de baixes emissions abans del 2024, incrementar el verd urbà o impulsar l'energia fotovoltaica en 70 equipaments municipals. La ciutat, però, també s'ha de posar les piles. Es fomentarà l'eficiència energètica, la mobilitat no motoritzada, el consum d'aigua d'aixeta, protegir els espais naturals, millorar la recollida selectiva, reduir la contaminació atmosfèrica un 25% el 2024 i potenciar la sensibilització sensibilització sobre l'emergència climàtica. Aquests són alguns dels punts d'aquest text que s'ha aprovat. Per altra banda, també s'ha tirat endavant amb l'única abstenció d'Esquerra que se suspenguin les llicències per als usos recreatius durant un any. Una moratòria que afecta els locals d'oci nocturn i els grups municipals s'han emplaçat a aprofitar aquest temps per dissenyar un nou model per a aquests espais després del tancament de la zona hermètica. També ha tirat endavant els nous preus dels busos urbans. Com ha defensat el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, tots els preus són més econòmics que els que planteja l'ATM.
Respecte als bitllets de l'ATM, es busca que els títols de bitllets de Sabadell siguin més econòmics per tal de créixer la seva demanda i utilització. Així, el bitllet senzill i la T casual de l'ATM resultaran un 50% i un 29% més cars, i la nova T usual i T jove tindran un diferencial a les tarifes de Sabadell de 6,7% i un 2,6%.
Finalment, també s'ha aprovat que comencin els primers passos per transformar el barri de Covadonga i l'entorn de la Gran Via en un balcó del Ripoll vinculat al coneixement. Ara mateix ja han començat les mocions. La primera és del moviment veïnal del Sud. En contra de la presència de la foneria Sunyer a la ciutat, diuen que contamina molt el seu entorn al carrer Balmes. Després començaran les mocions dels diversos grups municipals, on destaca una de la Crida també en el sentit de l'emergència climàtica. El que vol és eliminar les estufes que no consumeixin productes energies renovables, doncs que aquestes estufes desapareguin de les terrasses de la ciutat el 2022.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Us ho dèiem en titular, Sabadell tanca el mes de gener amb 42 persones més a l'atur. Un total de 12.266 sabadellencs continuen sense feina. El nombre creixent de desocupats es pot explicar en part pel final de la campanya nadalenca, i és que el mes de desembre del 2019, amb motiu de les contractacions per la campanya de Nadal, el nombre d'aturats s'havia reduït a la ciutat de gairebé 200 persones.
En canvi, en el Vallès Occidental, la dada d'atur és positiva, amb 56 vallesans més amb feina respecte del mes passat. D'aquesta manera, ara el nombre de desocupats a la comarca és de 49.477. En termes absoluts, la reducció més important de l'atur al Vallès Occidental és la de Rubí, mentre que Terrassa continua sent el municipi amb més persones desocupades. Tot i això, Badia del Vallès segueix al capdavant del rànquing, com la població amb una taxa d'atur més elevada, pràcticament el 18%.
L'atur a Catalunya ha pujat en 5.558 persones al mes de gener, i situa la xifra de desocupats en els 393.694.
Això suposa un increment mensual del 1,43%, segons informació forma el Ministeri de Treball. Des del Govern de la Generalitat, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, apunta que les dades del gener van en la mateixa línia del 2019, però afirma que la reducció interanual és menor i que les dades constaten un alentiment de l'activitat econòmica.
El mes de gener s'incrementa l'atur, però estem en dades de les que teníem l'any 2019, per tant no són unes dades fora de les que estem explicant els últims mesos. Seguim mantenint reducció interanual del nombre de persones registrades a les oficines de treball, demandants d'ocupació, per tant seguim amb un escenari de reducció d'atur, però amb un alentiment progressiu del vigor de l'activitat a les empreses, i per tant un escenari en el que les certeses polítiques, pressupostàries, normatives de mercat de treball prenen especial rellevància, no? I en les que serà important els propers mesos totes aquelles decisions i certeses que puguem donar-hi de tot tipus.
L'atur ha pujat en totes les demarcacions, i en la que més ho ha fet en termes absoluts és a les comarques de Barcelona, amb un increment de gairebé 3.000 persones. A Tarragona i les Terres de l'Ebre s'hi han sumat prop de 1.400 aturats, 724 a Lleida i 489 a les comarques de Girona.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Hospital de Sabadell diagnostica cada any al voltant de 1.500 casos nous de càncer, dels quals els de mama en dones i els de pròstata en homes continuen sent els més freqüents. Amb tot, els índexs de supervivència d'aquests dos tipus de tumors van a l'alça. Així ho ha constatat el doctor Eugeni Sagí, cap del Servei d'Oncologia del Taulí, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer.
Que el fet de ser més freqüent la malaltia possibilita major recerca. També perquè, pues, en el cas del càncer de mama, tenim tècniques diagnòstiques que ens permeten arribar a un diagnòstic precoç més fàcil, que en canvi en el càncer de pulmó o en el càncer de pàncreas no en tenim. I per tant, tots aquests factors contribueixen, a part d'un desenvolupament de terapèutiques més eficaces, a tenir uns millors resultats en els casos del càncer de mama, el càncer de pròstata, i no en el càncer de pulmó o de pàncreas.
Sagi ha participat avui a l'Espai Fem Salut del programa al matí d'aquesta emissora.
I ha recordat que portar uns hàbits de vida saludable també ajuda a prevenir la malaltia, i això passa bàsicament per evitar el tabac, seguir una dieta mediterrània i fer exercici físic de forma regular. Malgrat això, el cap del Servei d'Oncologia del Taulí ha admès que la població cada cop està més exposada a patir la malaltia al llarg de la seva vida, fruit del creixement de l'esperança de vida.
La mutualitat veïnal Cinera, nascuda de les antigues vocalies d'enterraments, compleix 25 anys d'història amb 2.500 famílies abadellenques com a integrants.
Un dels reptes que té ara l'entitat és aconseguir relleu per les futures generacions, com ha apuntat el programa El Cafè de la Ràdio, el tresorer de l'entitat, Joan Lluís de les Heres.
És un producte que no està de moda. La gent, sobretot joves de 40-50 anys, doncs potser tindrem molt clar que un paquet de tabac o un cafè ens ho podem prendre, i els 7 euros al mes no els paguem perquè, això d'enterraments, què m'estàs parlant, no? Per tant, avui en dia se'ns fa molt difícil créixer. És important créixer perquè, si no, clar, representa que vegetativament la gent se'ns està fent gran, els mutualistes, i necessites de gent jove perquè sigui una mica la corretja de transmissió que vagi mantenint les entitats, grup d'enterrament i Cinera també.
Des de la Mutualitat i les 7 associacions de veïns de Sabadell que en formen part, també critiquen la manca de competència que hi ha a la ciutat en matèria de serveis funeraris.
Al Parc d'Odessa estrena nous jocs per infants.
L'àrea de jocs infantils pels més menuts del parc, al districte 4, ja està completament acabada. Les obres van començar el 29 de gener i han consistit a reparar la tanca i a instal·lar-hi 3 nous elements, un gronxador bressol i 2 elements per jugar amb la sorra. El passat 27 de setembre ja es va ampliar el paviment del cautxú i s'hi va posar un joc multitemàtic en forma de grill i un nou gronxador amb seient bressol.
I el raper sabadellenc Nelo C ha presentat avui El Meu Somni.
És el rap que ha resultat del taller que l'artista dels versos ha fet amb infants del Casal Cívic Arraona, Espai Jove i la Casa dels Pins de Sabadell, i que ja es pot trobar a les xarxes amb videoclip inclòs. Aquesta iniciativa parteix de Plataforma per la Llengua, amb la voluntat de fomentar la llengua catalana com a eina de cohesió social i d'acció educativa. Nelo C ha exposat al programa El Cafè com es plantegen aquests tallers pels joves no habituats al català.
Els tallers els fem en zones en les quals, doncs, no hi ha un hàbit del català, si la gent no està molt habituada o no el fa servir habitualment, llavors, doncs, li donem eines per tal de que puguin crear les seves rimes, i això els hi dono 4 tips que és la meva feina i ja està. Però al final és això, la majoria dels joves, la música urbana és algo que està molt en l'actualitat, tots els joves l'escolten i al final tots els joves a casa seva estan rapejant.
I sobre el cant de rapejar, l'artista sabadellenc explica que són els propis joves els que trien el tema.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant es clari. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
A Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esports.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el temps per la tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres?
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, i comencem parlant de política, perquè Pedro Sánchez assistirà dijous a la reunió amb Quim Torra sense esperar resultats a curt termini.
Tot i que les posicions encara són molt llunyanes, la reunió busca tractar la situació global de Catalunya i no només la política. Així ho ha reconegut la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero.
No solamente las aspiraciones políticas, sino también el día a día, de cómo los ciudadanos están viviendo en relación con el salario mínimo, las pensiones, mejoras en las infraestructuras, capacidad de llegar a acuerdos o restituir los daños del temporal.
La portaveu de l'executiu descarta que d'aquesta reunió surti ja convocada la primera trobada de la mesa de diàleg.
La CUP no espera res de la reunió i creu que els pressupostos són l'única cosa que sosté el govern de la Generalitat.
La diputada de la CUP, Maria Sirivent, ha assegurat que el seu partit no pot tenir confiança en l'Estat i s'ha mostrat decebuda per no haver tingut opció de trobar-se davant un Estat amb qui parlar. Segons el grup parlamentari, els pressupostos són l'únic objectiu que sosté un govern que havia de ser efectiu i no ho ha sigut.
Carles Puigdemont ha defensat la declaració unilateral d'independència com l'única opció digna i democràtica.
Ho ha apuntat a la Comissió d'Investigació del 155 per videoconferència, on també ha demanat responsabilitats als impulsors de l'aplicació de l'article. A la mateixa comissió, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha demanat amnistia pels líders empresonats i no confondre's adversari.
No podem perdre de vista qui és l'adversari polític. I abans d'assenyalar l'independentista que tenim al nostre costat sense haver-hi ni tan sols parlat, cal que no perdem el nord, que no ens confonguem d'adversari, si us plau.
Rovira considera que l'aplicació del 155 modifica la Constitució tot vulnerant l'article 2 que atorga el dret d'autonomia.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Païnt encara la derrota contra l'Hèrcules, avui últim dia de descans de la plantilla del Centre d'Esports abans de tornar a la feina. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En canvi, el rival d'aquest diumenge dels Arlequinats, la Nucía, no té temps per parar, ja que demà afronta també partit de Lliga.
A les 6 de la tarda reprendrà el duel contra el Lleida, suspès ara fa uns dies pel mal temps. Només es va poder disputar un quart d'hora i, per tant, el conjunt alacantí haurà d'afrontar gairebé un partit íntegre. Tot i mantenir-se invicta a casa, la Nucía acumula 8 jornades sense guanyar i s'està apropant de forma perillosa a la zona de descens. Demà, a més, només podran participar els jugadors inscrits el dia que va començar el joc. Per tant, César Ferrando no podrà comptar amb els últims fitxatges. El tècnic s'ha mostrat en roda de premsa indignat.
No es algo que no tiene pies ni cabeza. Porque si nosotros hubiéramos dado la baja a dos porteros, ¿con qué jugamos? Si en este mercado de Navidad das la baja a tres o cuatro jugadores, ¿con qué jugamos? Yo creo que es una norma que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Que se tiene que revisar. Porque puede dar la baja a 13 a 12, 13 jugadores y los porteros, ¿y con qué jugamos? Entonces, reemplazar un partido por culpa algo externo y después te perjudica a ti, yo creo que esa norma no es correcta.
La Nucía encadenarà tres partits seguits al Camilo Cano després de l'empat a 0 del passat cap de setmana contra el València Mestalla, del duel de demà contra el Lleida i el diumenge a 6:45 rebent el Centre d'Esports.
I el juvenil del Sabadell, per la seva banda, ha donat un pas pràcticament definitiu per ascendir a divisió d'honor. Amb el triomf per la mínima davant del Cerdanyola, els arrequinats són el millor A de la Lliga Nacional amb 13 punts d'avantatge respecte als cerdanyolencs, primer equip que no pujaria.
Un gol del Pichichi del Sabadell, Xavi Laborde, va ser suficient per encadenar l'onzena jornada consecutiva invictes. El tècnic Miquel Lladó reivindica la filosofia de mirar sempre cap amunt i no pas cap als perseguidors.
Amb aquesta mentalitat, jo crec que és molt més fàcil sempre sumar punts si et dediques a perseguir que no si comences a intentar que no t'atrapin, no? Aquesta filosofia de ja tinc el coixí, ja et jugo per mantenir, molts cops perds la identitat, el rival també preta, tothom ha de sumar punts i n'acabes perdent més del compte. Lo important és que avui en tenim 41 i molts de marge respecte al Cerdanyola i pocs de marge respecte al líder, que és el que volíem.
El juvenil del Centre d'Esports és segon a 3 punts de distància del Barcelona B i amb una jornada menys. El mercantil, en canvi, va caure però amb el cap ben alt en la seva visita a la ciutat esportiva Dani Jarque. Per 2-1 van perdre els de Carlos López davant l'Espanyol B. El mercantil manté un marge prudencial de 4 punts respecte al descens, ocupant l'onzena posició de la Nacional Juvenil.
Obrim bloc de futbol sala. A segona B, el Club Natació Sabadell continua en caiguda lliure. L'equip de Borja Burgos encadena ja 8 jornades consecutives sense trobar el camí del triomf. A Manresa, els nedadors van sortir castigats amb el 6-1 final.
De nou, el principal entrebanc del club va ser la falta d'encert de cara a porteria, tot el contrari que els manresans, com explica el jugador del Natació Sabadell, Arnau Ametlla.
En aquesta primera part sí que marcaria com una mica determinant la efectivitat que van tenir ells de cara a porteria. Jo crec que, si no m'equivoco, les dues o tres primeres que arriben en fan gols i això ja ens arrastra una mica pel que resta del partit.
I compta perquè els de Borja Burgos només tenen un punt de marge respecte al descens i ara hauran de visitar el líder Mataró. En els últims 8 partits, el club ha sumat tan sols 2 punts de 24 possibles.
Una victòria nedadora hagués afavorit i molt el futsal Pia, que es manté 6è a 3 punts d'una zona playoff que la marca ara precisament l'últim butxí del club, el Manresa.
Els homes de Pedro Donoso no van tenir excessives dificultats per desfer-se del penúltim al Pallejà per 6-2. Entre els dos duels de Lliga i un de Copa, és el tercer cop que els escolapis s'imposen als pallejanencs. Jordi Torres és jugador de la Pia.
Hem guanyat els 3 enfrontaments, però bueno, no significa que siguem 100% superiors a ells, no? Llavors, és el que et dic, cada partit marca, la Copa vam guanyar a falta de 2 segons, a Lliga pues, tampoc és que a casa seva pues, guanyéssim holgadament, i molts partits i molts equips han perdut, no? Allà, llavors, bueno, crec que és un rival complicat i que és bo pues, que haguem pogut sortir victoriosos.
La Pia confirma així el bon moment de forma a casa. Dels últims 4 enfrontaments disputats al carrer Garcilaso, els de Pedro Donoso han sumat 3 victòries i un empat.
I un esglaó per sota, tercera divisió. Els dos equips sabadellencs de la categoria no van passar de l'empat a 4 en els seus respectius compromisos.
Però tant l'Amics del Pau Nou Escorial com el Grups Arraona van rescatar un punt que semblava perdut, ja que tots dos van igualar el marcador en els últims compassos. El més èpic de tots va ser el cas del líder al conjunt dels Marinals a la pista del segon, l'Arenys de Munt. Cinto Aranda és el seu capità.
Tiene muy buen equipo y la verdad que se puso muy cuesta arriba por, como te has dicho, toda la polémica. La primera parte fue escandalosa. Y el último gol sí, pues la falta de, no sé si eran 12 o 11 o 12 segundos quedaban. Jugando de 5, marcamos el 4-4. Incluso luego robamos el balón y estuvimos a punto también de meter el 4-5.
Un empat, per cert, que no va estar exempt d'una gran polèmica per l'arbitratge i amb 4 expulsions en els sabadellencs. En el cas del grup de Raona, els Guim Aquirós també perdien en el tram final en la seva visita a l'Arrels. Qui va sortir al rescat va ser el capità Jaume Figueres.
Acaba la primera part amb 2-2, ens adelantem, marco el 2-3, després en Ramon en 4-3 i sortim de 5 i marquem el 4-4. Inclús vam poder estar guanyant perquè l'últim minut va ser un minut boig, que podíem haver guanyat nosaltres, podíem haver guanyat ells i al final empat.
Els arraonistes són 5ens a 4 punts dels llocs de fases d'ascens. El Nou Escorial, en canvi, es manté líder en 5 punts sobre el segon.
I en un dels molts derbis vallesans disputats aquest passat cap de setmana, el bàsquet Pia va tornar a sortir vencedor del seu duel particular amb el castellà. El triomf per 79 a 66 permet als escolapis deixar enrere de nou la zona perillosa del grup 2 de Copa Catalunya.
Una zona en la qual l'equip sabadellenc hi està entrant i sortint constantment durant la temporada, però en aquest cas el triomf té un valor doble en donar-se contra un rival directe. Va ser una gran actuació coral de tot l'equip, liderat per Damià Paez amb 19 punts. El tècnic Jaume Prat destaca, en tot cas, el paper de tots els seus homes.
Vam estar força bé a línies generals, vam tenir tot el partit controlat des de la banqueta, doncs, el cos tècnic i la banqueta, doncs, vam estar tots al nostre lloc i vam poder ajudar. I si em fa destacar un jugador, destacaria el Joan Cuevas, que ens va ajudar molt. Però bueno, sí que és veritat que el Rashid, el Joan, el José L., el Damià, el Sala, el Pere, tots van aportar molt, no? I sobretot la reincorporació del Jordi Gorina, que va ser el primer partit que ens ha ajudat i ens va ajudar molt en la rotació exterior.
El bàsquet Pia es col·loca novè classificat, just per sobre de la zona de promoció de permanència.
I a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el Global va cedir contra un dels líders de la Servisés Burgos per un clar 45 a 69.
I això que el descans tot estava molt ajustat, però els sabadellencs van acabar notant la fatiga en comptar només amb 6 jugadors. Per això, els 20 punts de Carles Molina no van ser suficients.
Sí, al final l'important és guanyar sempre. Llavors, pues, sí que estàs més trist, no? Però bueno, sí que 20 punts són bastants punts i, bueno, no, o sigui, fins aquest partit no havia fet 20 punts, així que, bueno, una mica content sí, però bueno, ja et dic que l'important és la victòria.
Aquest dissabte a les 4, duel directe per la quarta posició contra l'UCAM Múrcia.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Educarem.
Mig minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 4 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat i més en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 al programa El Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.